Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Diumenge, decidits a escoltar un programa més de Ciència a l'abast de tothom, a la vostra emissora, la veu de Navàs. Avui us hem preparat un programa de servei públic, podríem dir-ne, d'ajuda, perquè ha arribat la primavera i no per tothom és benvinguda. Ens hi posem. La primavera va arribar aquest 20 de març passat i durarà fins al 21 de juny. Amb ella, generalment, fa bon temps i la pràctica d'activitats a l'aire lliure és lo corrent. Però sempre hi ha algunes persones que les al·lèrgies els genera una afecció negativa a la seva qualitat de vida causada en aquesta època de l'any pel pol·len de determinades plantes. I a això ens volem referir. Amb això dèiem que no és benvinguda la primavera per tothom, encara que ens agrada despertar-nos de l'hivern i trobar-nos amb un solet cada dematí. Però també hi ha aquest petit inconvenient del pol·len que per determinades persones els hi és un greu problema. Què és el pol·len? Doncs el pol·len és una partícula, és una cèl·lula sexual, per tant és una matèria viva, reproductora, que l'emet el genital masculí de les flors amb l'objectiu de fecundar a les flors femenines per formar el fruit. Important, no? Durant el període de la pol·linització, una sola planta produeix milers de grans de pol·len de mida entre 5 i 100 micres. Una micra és una mil·lèsima de mil·límetre. Per tant, són granets molt petitets, molt petits, molt petits. Amb el vent, el pol·len aquest, que es considera un contaminant atmosfèric, per tant està tractat com a contaminant atmosfèric, pot arribar a llargues distàncies i el nostre sistema immunitari hi entra en contacte per via respiratòria o bé pels ulls, també. El malestar que causa el pol·len a Catalunya afecta unes 600.000 persones, no és poc. Es coneix com a pol·linització, o sigui, se'n diu, els tècnics en diuen pol·linització, el procés que el pol·len transportat d'una flor a una altra, des dels estams, que estan formats per uns filaments i les anteres, que això és una de les parts de les flors, que són els òrgans masculins d'aquests estams, doncs es transporta la pols aquella que es fa allà fins a l'estigma que a dins conté els ovaris i els òvuls i que són els genitals de les flors femenines. Aquesta pot ser transportada des d'una flor masculina a la mateixa genital femení de la mateixa planta o d'una altra planta diferent, pot ser indiferent. Permeteu-me una petita llicència. Hi ha alguns que irònicament han dit que el pol·len es comporta com un testicle volador, perquè va de flor en flor fecundant el que troba. Això fa possible que la producció de la planta sigui de llavors i de fruits. No és poca cosa. O sigui que generen la producció agrícola, de fruita, de verdures, una cosa tan insignificant com hem dit, uns granets de pol·len. Qui ho estudia això? Doncs l'aerobiologia. És la ciència que estudia els organismes vius que es troben en l'aire i que són transportats pel vent, com és ben bé els grans de pol·len. Per tant, per entendre-ho ben bé, tindríem, si tenim dues flors, a partir de les anteres, que són una espècie de tiges altes que granen, que fan granets, que hi ha el pol·len a dintre, doncs que des de les anteres una abella o el vent transporta aquest pol·len enganxat als peus o com sigui, o a través del vent mateix, cap a l'altra planta i li entra per l'estigma, que és com si baixés pel centre de la flor, un cono, un tubet, fins al fons, que és on hi ha els ovaris d'aquesta segona flor. I, per tant, llavors fecunden aquesta segona flor. Per tant, des de les anteres que en diuen, fins a d'una flor, fins a l'estigma de l'altra. Aquest transport ja diem que són per abelles, pel vent, entre flors, no? I l'òrgan masculí són les anteres de la flor i l'òrgan femení són l'estigma de la flor. Com afecta aquest pol·len a la salut, que és on anem, és el que ens interessa? Doncs per les persones que són al·lèrgiques al pol·len, aquest provoca una resposta en el seu sistema immunitari. Sent els símptomes més corrents, a més d'un estat general de fatiga i de cansament, els que explicarem ara. Provoca rinitis, que es nota per uns ulls vermells, llagrimeig, esternuts, congestió, goteig del nas, picors del nas o dels ulls, etc. Pot provocar conjuntivitis, que és una al·lèrgia respiratòria que produeix també llagrimeig, enrogiment, estona vermells als ulls i picor al nas, entre d'altres. Pot provocar asma bronquial, més enllà del clàssic, diguem-ne, picor dels ulls o del nas o dels esternuts o de l'obstrucció nasal, que és, diguem, més lleu, pot arribar a provocar asma, a destacar-la, xiulets al pit, dificultats a l'hora de respirar, etc. I a vegades també poden aparèixer ardors a la gola, tos i d'altres, o sigui, molts símptomes. Convé anar al metge i donar rellevant importància per escollir correctament l'antihistamínic que ens pot ajudar amb la por, amb l'al·lèrgia que provoca el pol·len. En qualsevol cas, el millor és que la persona al·lèrgica al pol·len, com a totes les altres al·lèrgies també, tingui un diagnòstic del pol·len que l'afecta, que a vegades és el d'una planta i no el d'una altra planta. I els símptomes, si són molt persistents, caldrà un tractament amb vacunes específiques a l'al·lèrgia, que és l'únic mitjà que permet modificar el curs natural de la malaltia aquesta. Això és el que diuen els experts. Si no és amb vacunes, no ho resoldrem. Es considera que a partir de 50 grans de pol·len per metre cúbic d'aire, que això ja es mesura quan arriba aquesta època de la primavera, es poden produir manifestacions de símptomes al·lèrgics importants. Sobretot durant el vespre i la matinada augmenten la concentració de pol·len en l'ambient. Anem a veure també, que no és aquesta sola, diferents malalties al·lèrgiques que poden afectar a les persones, als humans. El contacte cutani amb plantes, amb làtex, per exemple, amb animals domèstics alguns, o fins i tot amb metalls, poden provocar al·lèrgia a algunes persones que bé que ho sabran, no? Per ingestió, doncs, per exemple, la lactosa, tots haurem sentit a parlar de la gent que és doncs, al·lèrgica al sucre de la llet, que és la lactosa, el gluten, els celíacs, que és una proteïna que està present al blat, a la civada, a l'espelta i a altres, per tant també hi ha molta gent doncs, celíaca que això l'afecta, o bé malalties que es produeixen per ingestió, doncs també ingestint alguns medicaments, peixos, marisc, poden afectar-ho. Hi ha un altre tipus d'al·lèrgies que són per injectar-te alguna cosa, per exemple, una picada d'un insecte, d'una abella, o algun tipus de medicaments, no? Que hi ets al·lèrgic. O inhalant, i ara estem en el d'avui, el pol·len, la pols, els fongs, el pèl o les plomes dels animals, etc. etc. Per tant, hem vist aquesta primera fase de el pol·len, què és, com va de flor en flor i com afecta a la salut de les persones i un moment de música i ens hi tornem a posar. Fins ara mateix.
que ja és l'hora, que senzill és estar-se quiet, però no ens queda temps, ja és tard i vol ploure.
Continuem amb Ciència a l'abast de tothom, a l'emissora de la veu de Navàs, avui parlant del pol·len de cada primavera. Continuem definint, doncs, el que abans hem tractat sobre el pol·len i com afecta la salut, i ara passem a donar uns consells, diguem-ne, d'ajuda pel pol·len i algunes plantes que causen al·lèrgia pel pol·len ara a la primavera. Primer, coneguem algunes d'aquestes plantes. Per exemple, les gramínies són la primera causa d'al·lèrgia al nostre país i es distribueixen per el centre i el nord de, diguem, de tota la península, de tota Espanya. Es tracta d'herbes, de males herbes que en diem, que creixen, diguem, a les vores de les carreteres, en camps de conreu o en descampats, i que la seva floració es produeix bàsicament entre l'abril i el juliol, per tant ja hi estem de ple. Les gramínies n'hi ha de silvestres, com el gram, el margall, la cua de rata, la canya borda, el borró, la cogula, el fenàs, etc. Però també hi ha gramínies cultivades i que poden donar al·lèrgies, com és l'ordi, la civada, el sègol, el blat de moro, etc. Un altre tipus de plantes són la que se'n diu la família de les oleàcies, que inclouen nombrosos arbres, podríem dir, i arbusts, encara que només tres influeixen d'una manera significativa a la carrera, diguem-ne, a la carga atmosfèrica. Són la freixa, que floreix entre febrer i març, l'olivera, entre abril i juny, la truana, cap al juliol. L'olivera és la més freqüent com a al·lèrgia després de les gramínies. És la segona causa d'al·lèrgia al país. Per tant, ja tenim el paquet de les gramínies i el paquet de l'olivera que encara, diguem, pot afectar molt més perquè floreix cap a abril fins al juny. Tercer grup de plantes que el seu pol·len ens pot afectar són les parietàries. És una família de males herbes, urticàcies, per tant, la que més coneguem, la que més coneixem és la urtiga, i una de les principals fonts de pol·len al·lergogen de les regions diguem, de la franja mediterrània. El blet de paret, per exemple, és una d'elles, també, a més de l'ortiga, i la seva pol·linització és entre febrer a novembre, per tant, abarca un ampli ventall de, diguem, de tot l'any. I les províncies més afectades a Catalunya, Catalunya és Barcelona, i també ho són València i Múrcia, molt. Quart grup d'aquestes plantes i el seu pol·len, parlem del plataner. El plataner d'ombra, el plataner també del passeig, té una gran capacitat de produir pol·len, alliberant-lo a l'atmosfera i dispersant-lo a diversos quilòmetres de distància. Sol ser una pol·linització, el plataner, curta, març i abril, està, diguem, poder a punt d'acabar, però molt intensa. També això depèn del clima d'aquella primavera o d'aquesta primavera, no? Si ha plogut, si no ha plogut, si ha fet més o menys sol, etc. Un cinquè grup de plantes que el seu pol·len ens pot preocupar són les cupressàcies, que en diuen. Els hiverns més suaus dels últims anys han afavorit l'augment d'aquests pol·lens. El més representatiu i el que coneixem més d'aquest nom de cupressàcia, que poder no ens és tan familiar, són el xiprer i el ginebró. Un sisè grup, el bedoll, és un dels arbres més destacats per al·lèrgia també al pol·len. El pol·len del bedoll és actualment present a la meitat nord de la península Ibèrica, podríem dir. Es concentra a altres zones també, i algunes, diguem-ne, també de Catalunya i de Galícia. El plantatge, una altra planta que ens tenim en compte, també se'n diu llantent, que no l'havia sentit mai jo. És una planta de tija llarga i de flors petites agrupades a l'extrem, el plantatge. El podem trobar en zones de matoll, boscos, pastures, trepitjant-la a vegades, i la seva pol·linització és entre abril fins a octubre. I per últim parlarem de les volves del pollancre. Aquí no li han molestat a la primavera els pollancres quan doncs treuen les seves floracions, no? Les volves blanques que desprenen els pollancres, que donen un espectacle cada final de primavera, empeses pel vent, acaben depositant-se a terra, són molt empipadores, podem dir, per ficar-se al nas, a la boca, als ulls, però no causen al·lèrgia. Ull, lo del pollancre no causa al·lèrgia, ja que no es tracta de pol·len, sinó que és un sistema que tenen molt eficaç els pollancres de dispersar les llavors per l'aire, i en aquest transport les llavors van d'un lloc a l'altre, però no transporten pol·len, sinó senzillament per la seva fecundació a través de les llavors aquestes i després el fruit que podria tenir. Vistes això de les plantes, algunes d'elles que provoquen el pol·len, podem dir que hi ajuden, per exemple, a conèixer més bé això, la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, es diu SCAIC, SCAIC.cat, es pot trobar al web seu, i doncs parla de tots aquests grups de plantes, doncs, que hem parlat ara, des de les gramínies fins al bedoll, el plantatge, etc, etc. I també algunes apreciacions més. Diu que la sensibilització que més predomina en la gent, en els pacients, de cara a l'al·lèrgia, és el pol·len de les gramínies, primer de tot. Més del 50% de la gent que té al·lèrgia al pol·len és a les gramínies. Un 38% al plataner d'ombra. Un 35% a l'olivera. Un 23% a les cupressàcies. I un 6-7% als blets. Per tant, una mica fa la classificació aquesta Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica que estem dient. També hauríem de seguir els consells del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que ofereix alguns interessants per afrontar a la primavera les al·lèrgies al pol·len. Un d'ells diu que cal identificar el pol·len que ens provoca a nosaltres l'al·lèrgia per conèixer millor les plantes que hem de, diguem, esquivar d'alguna manera. Segona qüestió, amb les activitats a l'aire lliure, evitar zones on hi hagi plantes que ens produeixen al·lèrgia i a les zones de màxima concentració del pol·len, que són entre les 5 i les 10 del matí i entre les 7 i les 10 del vespre, bàsicament. Una tercera qüestió que hem de tenir en compte és tancar les finestres de casa durant la nit. Una altra, utilitzar ulleres de sol. Un altre, doncs, consell, no desplaçar-se en moto o en bicicleta, si anem amb cotxe a fer-ho amb les finestres tancades, per exemple. Un altre consell, estendre la roba dins de casa per evitar que s'acumuli el pol·len. Un altre, alguns medicaments utilitzats en el tractament per al·lèrgia poden causar, tenim en compte que poden causar somnolència i afecten la capacitat de conduir vehicles, per tant s'ha de tenir en compte aquests medicaments. I ja per final d'aquesta qüestió de consells que dona el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya és prevenir el temps i els nivells actuals que hi ha de contaminació pel pol·len, que es pot seguir a un web de la Generalitat de Catalunya que és mediambient.gencat.cat. Una altra qüestió és que el jovent sembla que augmenta la problemàtica de l'al·lèrgia al pol·len. Hi ha la doctora Teresa Garriga, que és un especialista en al·lergologia, de l'Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona, recorda que les malalties al·lèrgiques s'han duplicat en els últims 15 anys en els països desenvolupats i afecten ja un 25% de la població. Preveu que en un parell de dècades, pràcticament la meitat de la població patirà els efectes de les al·lèrgies al pol·len. Aquest tipus de patologies afecten a pacients cada vegada, diu, més joves. S'ha de tenir una atenció pediàtrica. La mateixa doctora alerta d'un avançament en l'aparició dels símptomes entre els nens. Diu, fins ara creiem que no calia fer proves diagnòstiques als menors de 5 anys, però això no és correcte. Hem detectat l'aparició dels símptomes en nens i nenes de 2 i 3 anys. Així que convidem els pares a visitar un especialista quan apareguin aquestes sospites, diu la doctora Teresa Garriga, especialista de l'Hospital del Vall d'Hebron. També podem seguir la xarxa aerobiològica de Catalunya, que fa un calendari de com ha d'anar cada setmana, diguem-ne, el problema de les al·lèrgies en el pol·len. I aquesta xarxa aerobiològica de Catalunya, que té també el seu web, que és lap.uab.cat, UAB perquè està dins la Universitat Autònoma de Catalunya, doncs té un calendari polínic on hi ha 9 punts, 9 ciutats o 9 districtes de Catalunya on es controla setmanalment com anirà el nivell de pol·len. Són Viella, les Planes de Son, a Lleida, a Manresa, a Bellaterra, a Roquetes Tortosa, a Tarragona, a Barcelona i a Girona. Total, 9 punts amb un calendari actualitzat cada setmana dels nivells de pol·len. I podríem saber actualment aquests nivells de pol·len com han d'anar per la setmana que ve d'una manera aproximada, perquè encara no tenim ben bé el calendari, o sigui, no l'han tret, per dir-ho d'alguna manera, i ens hem de basar en aproximacions d'altres cops, no? En la setmana del 12 al 18 d'abril 2021, la parietària tindrà un nivell de pol·len molt elevat i va en augment. les gramínies baixen i s'estabilitzen una miqueta, l'olivera ja no afectarà, l'avellaner tampoc, la freixa tindrà un nivell de pol·len mitjà, les freixeres, estable, bàsicament, el pi tindrà un nivell de màxim, la majoria de pins que produeixen pol·len tindran un nivell elevat de pol·linització en aquesta setmana propera. El pollancre tindrà un nivell baix i el xiprer també tindrà un nivell baix, mitjà, amb descens una miqueta. Són d'unes quantes plantes, però això es pot trobar en el web que hem dit del centre de la xarxa d'aerobiologia de Catalunya, que repeteixo el web lap.uab.cat. Amb això acabem la segona part d'aquest programa de ciència a la base de tothom, de caràcter avui d'ajuda amb el pol·len de cada primavera, i al final passarem unes quantes qüestions més sobre el tema del pol·len. Fins ara mateix. Forgettable, you twist to fit them. el pol·len de cada primavera. Sí, continuem parlant del pol·len, que en aquesta estació primaveral el 25% de la població sofreix alguna al·lèrgia. Per tant, podem dir que el problema, que el pol·len gaudeix, diguem-ne, de mala fama, però també s'hi ha trobat la seva part positiva. Per una banda, produeix un paper primordial a la natura, fecund de les plantes, produir després el gra i el fruit, que no és poc. Però a més es coneix que aporta grans beneficis a la nutrició, a l'alimentació. Es pot menjar. Sí, el que sentiu, el pol·len és un aliment que aporta grans quantitats de proteïnes, vitamina B, vitamina D, E, K i A. Per tant, tot un grup de vitamines molt important, àcid fòlic, minerals essencials per nosaltres, com poden ser el potassi, el calci, el fòsfor o el magnesi. I per tant, això cal aprofitar-ho. Com es pot fer? Doncs, a veure, el bàsic que fan les plantes, anem a començar per aquí, és que les abelles, per exemple, recullen la pols de les plantes, com hem dit, de la flor, també el vent, i el transporten amb les seves potes, podríem dir. D'aquesta manera, el que fan és fecundar i donar llavors i fruits. Però això és poc comercialitzable, aquest pol·len, si l'agaféssim. En canvi, si extraiem o fem extreure pol·len de grups de plantes semblants, específiques, no com les altres que són aleatòries, que són molt variades, s'obté un gra més homogeni i després una pols també més compacta, més estàndard, i que és la que es comercialitza. Segons els nutricionistes, el pol·len ajuda a augmentar la resistència física, redueix també la fatiga, regula el sistema nerviós i estimula el sistema immunològic. Per tant, una colla de qualitats que cal tenir en compte. Perdó. I com es pot fer amb una dieta afegir-hi pol·len? Doncs el primer que s'ha de saber és que encara que es comercialitza el pol·len com a gra, o sigui, venen un potet amb grans de pol·len, la millor forma de consumir-lo és dissoldre'l amb líquids o bé moldre'l per convertir-lo en pols. Per tant, o dissolt amb un líquid o convertir-lo en un molinet, doncs, en pols. I llavors afegir-lo allà on es vulgui, el iogurt, els sucs, fruites, per exemple, o la nostra torrada del dematí. El gra directament pot ser difícil de digerir pel nostre sistema digestiu, però si el prenem d'aquesta manera, doncs barrejat, és molt i molt favorable. Cal prendre pol·len als canvis d'estació, bàsicament. Per tant, ara que comencem que acabem l'hivern i que comencem la primavera, és una bona època. I on es pot adquirir? Doncs, perdó, una de les maneres fàcils és el grup Llobet, a la nostra comarca n'hi ha arreu, o el grup Llobet a Cal Arpellot en venen, i si voleu entrar a la pàgina, pàgina web, que és grupllobet.com, i allà doncs veurem informació i si només doncs preguntar-ho. Però tenim en compte que el pol·len no és només un enemic, sinó que també és un amic que té una quantitat de proteïna i de vitamines, d'àcid fòlic i de minerals essencials molt i molt important. I ja per anar acabant, donem una pinzellada a l'al·lèrgia i al Covid-19 i a la pandèmia que estem patint i greument. A veure si té algun significat, alguna connexió. D'acord amb els experts, les principals malalties que veuen associades a la pandèmia que estem patint, de la Covid-19, sembla que serien la hipertensió arterial, la diabetis, les malalties cardiovasculars i la malaltia pulmonar obstructiva crònica les que afectarien més per quan un doncs, doncs, passa a tenir un Covid-19, no? O sigui, aquestes malalties doncs, li perjudicarien doncs, pel desenvolupament i la millora en el seu tractament. Pel que es coneix fins ara, no s'ha demostrat en canvi que les malalties al·lèrgiques, o bé l'asma, siguin factors de risc per patir les infeccions del SARS-CoV-19 que en diem. No obstant això, i segons la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, SAIC, abreviat, cada vegada resulta més imprescindible la figura de l'al·lergòleg com a especialista, o sigui, el metge especialista, per tractar les malalties de caràcter sistèmic com és l'al·lèrgia. I a la vegada disposar de totes les dades tal com proporciona, i ho hem dit en el programa d'avui, la xarxa aerobiològica de Catalunya, que es pot consultar molt fàcilment a internet, que estudia des de l'any 1983 la diversitat i els nivells de pol·len de les espècies i del pol·len i de les espores també que hi ha en l'aire. En fan un seguiment actual a 9 localitats, com hem vist i ho hem comentat abans, 9 localitats catalanes, on hi ha entre elles doncs, Manresa, aquí a prop, o Barcelona, Bellaterra, l'Autònoma, Tarragona, etc. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui, de Ciència a l'abast de tothom, amb un tema, diguem-ne, de salut, dins el que nosaltres que no som especialistes he pogut aportar, com és l'al·lèrgia, ens hem fet ressò del pol·len que provoca doncs, aquest 25% de persones al·lèrgiques durant la primavera, almenys i les temporades que floreixen més les plantes. I el títol l'hem titulat El pol·len de cada primavera. Us emplaço aquí un mes per tenir un altre programa, una altra discussió, una altra xerrada de ciència a l'abast de tothom. Molt bon dia i molt bona setmana a tothom.